té un recorregut i el recorregut nosaltres el volem respectar, no?
El 26 de gener a Sant Cugat, el 27 a Granollers, 8 de febrer al Palau de la Música de Barcelona, dos concerts a Palma, Reus, Manresa, Vic i molts més, i encara, com ens deia el Pau, doncs alguns més que s'hi afegiran. Les entrades es posen a la venda dimarts de la setmana que ve a les 11 del matí. Pau, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Ara tindreu uns mesos per poder descansar, per preparar-vos per aquesta nova gira.
Exactament, així farem.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Fins aviat. Doncs són les 10 i pràcticament un minut. Acomiadem també aquí la tertúlia, Laura, Josep Manel, Maria, Rafa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui també a la tertúlia del 9C.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé. I nosaltres a aquesta hora, com sempre, ens actualitzem. Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
Qui és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el PSOE i el PSC demanen apostar pel diàleg com l'única manera de garantir la convivència a Catalunya i avisen que no hi haurà avenços si es tria el camí de la ruptura i la confrontació. És la resposta dels socialistes Esquerra i Junts, que aquesta tarda n'ha pujat el preu de la investidura de Pedro Sánchez. Els dos partits independentistes, més enllà de l'amnistia, ara deixen clar que no el faran president si no es compromet a treballar per pactar les condicions d'un referèndum. Així ho posen per escrit en una proposta de resolució que es votarà demà al Parlament.
I tot plegat quan falten poc més de 12 hores per la segona votació de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo.
I tot apunta que serà fallida. Si no hi ha sorpreses, el Congrés dels Diputats refusarà definitivament la candidatura del líder del PP per ser president d'Espanya. El debat es reprendrà a un quart d'una del migdia amb la intervenció de Feijóo i les rèpliques breus de tots els partits. Una hora després, a quarts de dues, es farà la votació on ara Feijóo en tindria prou amb més 6 que no. A partir d'aquí, la pilota torna a Felip VI, que passarà la responsabilitat a Pedro Sánchez.
I per cert que demà entra en vigor la llei de benestar animal.
I això vol dir que deixar un gos sol durant 24 hores o un gat 3 dies sense supervisió comportarà multes de fins a 10.000 euros. Tampoc es podran deixar els animals a terrasses, balcons, soterranis o patis de forma habitual. Passa a ser obligatori esterilitzar els gats abans dels 6 mesos d'edat i també s'endureixen les multes per abandonament, que poden arribar als 50.000 euros. I en els casos més greus, que comportin la mort de l'animal, poden arribar fins als 200.000. La llei no inclourà l'obligació amb els responsables de gossos, que els responsables de gossos contractin una assegurança per danys a tercers i que hagin de fer un curs sobre tinença d'animals.
I ho sentíem ara. Antònia Font ha decidit programar més concerts l'any que ve, després que l'actual gira hagi sobrepassat totes les seves expectatives.
Sí, la banda mallorquina ha anunciat avui que l'any que ve farà una gira per teatres i auditoris. De moment han programat 18 concerts. Les entrades es posen a la venda dimarts que ve a les 11 del matí. El seu cantant, Pau de Bon, explica que estan encantats del moment actual i per això han programat noves dates. Ho deia fa uns moments al 9C.
La gent ha respost molt bé i se m'ho està fent curtíssim, no? No sabia molt bé com seria aquesta gira i la veritat està superant totes les expectatives i tant de gent com de, no sé, com de sensacions, com d'adrenalina. Ha estat una gira molt, 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 molt brutal per nosaltres.
I assegura que en aquests moments encara no estan treballant en noves cançons.
Gràcies, Joan, que vagi bé. Bona ara. Nit en esports. Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui pel Tu Diràs?
Doncs mira, d'aquí a uns minuts aquest estudi estarà ple de públic.
Ah?
Perquè avui és l'últim dijous del mes,
és
de setembre.
És d'aquells dies que hem de marxar corrents, eh?
Sí, i avui tindrem públic a l'estudi i tancarem el programa amb una nova edició del gran concurs del Tu Diràs, un concurs diferent relacionat amb els esports que fan l'Eduard de Valle i el Xavi Puig, i en el qual repartirem premis pel guanyador i pel finalista del concurs, que serà un dels oients que avui ens acompanyaran aquí en directe.
Quins són els premis, poden dir, no?
Sí, és un cofre Wonderbox, amb escapades romàntiques i amb àpats, experiències gastronòmiques, també, vull dir que no, s'emportaran un bon premi. I a partir d'aquí, evidentment, l'actualitat esportiva prèvia de Barça-Sevilla. Demà juga el Barça a Montjuïc, coincidint amb el concert de Sabina contra el Sevilla, obre una nova jornada de Lliga. Hem de parlar dels números. Avui el club ha presentat 304 milions de beneficis nets després d'impostos, uns números realment espectaculars, els interpretarem. I també ha reaparegut el cas Negreira, perquè el jutge ha imputat al Barça per suborn. Explicarem què pot provocar això, quines conseqüències pot tenir pel club. I hem de parlar del Girona, que és el líder de primera, i moltes coses més fins a la una de la matinada amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Paco Cabezas.
Doncs tot això a partir de dos quarts, doncs, com sempre. Gràcies, Aleix, que vagi bé. Fins
Vinga,
ara, bona
fins ara.
Nit. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Què, no hi ha novetats de cara demà, eh?
Algunes,
poques novetats.
Sí, poques novetats.
A veure, però, quines.
Mira, ahir et deia que ens agafàvem a alguns núvols prims que havien arribat, alguns núvols
sí.
alts, no? Avui ens agafem, doncs, alguns núvols baixos, no alts, sinó baixos, que demà al matí tindrem en sectors de la Costa Brava fins a mig matí, acabaran desfent-se, igual que les boires, boirines que hi hagi a primeres hores en alguns sectors interiors, acabarà sent un dia bàsicament assolellat, i com a novetat també, cada bon matí pot fer una mica menys de fresca, o una mica menys, una mica menys de fred, amb mig sí. una mica més suau, tot i així, això no treu que tornarà a ser un dia amb contrast clar entre les temperatures que tindrem de bon matí en sortir de casa i al migdia, primeres hores de la tarda, perquè de fet demà la calor s'intensifica una mica fins i tot sobretot a la costa i al prelitoral i cap a les comarques de Girona especialment, per tant, en algunes comarques temperatures encara una mica més altes en aquest penúltim dia ja del mes de setembre.
Gràcies, Abel, que vagi molt bé.
Bona nit.
Bona nit. Les 10 i 5 minuts fem una pausa i quan tornem parlem amb la calòrica d'aquesta última obra que estan fent al Lliure de Gràcia.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Busques oportunitats laborals? Al Saló de l'Ocupació tens la resposta, perquè hi trobaràs orientació professional i tot el suport per a la recerca de feina. Impulsa la teva carrera professional. Descobreix nous sectors o descobreix la teva vocació. T'esperem el 4 i 5 d'octubre al Saló de l'Ocupació, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Apropa't a la música simfònica amb el tast d'orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros, una obra mestra interpretada per l'ABC, com el Bolero de Ravel o la Patètica de Tchaikovsky, amb una presentació que no et deixarà indiferent.
Informació i entrades a auditori.cat.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i gairebé 8 minuts. Aquests dies s'està fent el Lliure de Gràcia, la darrera obra de la Calòrica. Es diu Le Congrès ne marche pas i es basa en un fet històric real, que és el congrés que es va fer a Viena el 1814, un congrés segurament poc conegut per la majoria de nosaltres, però que, en certa manera, també guarda algun paral·lelisme amb la societat i amb la política actual. L'obra es va estrenar el passat 20 de setembre, estarà en cartell fins al 22 d'octubre, però no cal que aneu a buscar entrades perquè des d'abans de l'estrena doncs, que ja estan totes esgotades, això sí, faran gira i si us afanyeu per aquestes doncs, potser sí que encara trobeu alguna entrada. Avui ens acompanyen el nou-sé, el Joan Iago, que és qui ha reescrit aquesta obra. Joan, com estàs? Bona nit.
Hola, què tal? Com
estàs? I també un dels actors que ja estem acostumats a veure amb la Calòrica, el Marc Rius.
Hola,
Marc, bona nit també. Us havia passat mai d'arrencar d'una estrena amb totes les entrades venudes?
Jo crec que no. Realment, des de que existim amb la Calòrica i des de que anem fent temporades, ens hem sentit superacompanyats pel públic, hem omplert teatres, inclús més grans que el Teatre Lliure.
Sí.
Però la cosa aquesta de començar sense haver-te de preocupar per la venda no ens havia passat mai i ens sentim superagraïts.
Al mateix temps, amb un punt més de
sí.
exigència, responsabilitat.
Això és el que us anava a dir, no? Perquè vol dir que la gent us coneix, que la gent confia en vosaltres, però no sé si això també afegeix una mica un plus de responsabilitat, no?
Sí, sí, però al final, com que estàvem molt contents i molt convençuts de l'espectacle que teníem entre mans, aquesta responsabilitat hi era, i d'exigència hi era, però al mateix temps és que és el que haguéssim fet igualment, i no és la nostra manera de treballar, sí, també, sí. No? I bé, estem supercontents i molt agraïts amb aquest suport del públic.
Gestionant tota la gent, tots els amics i la gent que ens escriu dient que m'he quedat sense entrada, què faig?
Què s'ha de fer en aquests casos?
Bueno, anar a veure altres obres de teatre, que n'hi ha moltes, s'estrenen coses fantàstiques a les sales independents, hi ha companyies fent coses molt xules, i... si tens ganes d'anar al teatre, no et quedis així. Busca una altra cosa, que segur que hi ha alguna cosa interessant per veure.
Dèiem al principi que segurament molta gent no sap de quin congrés estem parlant, i us volia preguntar per què us veu fixar concretament en aquest moment històric i per què veu decidir fer una obra sobre aquest congrés.
La història crec que comença fa ja 3 o 4 anys, un dia que a la Calòrica ens reunim pràcticament de manera viciosa, tot el dia estem reunits treballant, creant, pensant què podem fer. Ve el Xavi Francesc, un dels actors de la companyia, i diu: tios, m'estic llegint aquest llibre, parla d'una cosa que es diu el Congrés de Viena, és superdivertit, és superinteressant i és una bogeria. I clar, el Congrés de Viena, a mi com em sonava molt vagament d'estudiar-ho a l'escola, però allò que dius...
Que només et diuen el títol i et quedes amb la data.
Sí, dius, em sona que hi ha algú que es diu Congrés de Viena, però no sé ni quan va ser ni què va passar-hi, no? Aleshores, comencem a investigar-ho i de seguida notem com que ens interessa molt, d'una forma molt instintiva, perquè hi ha molt accés i, per tant, és un territori molt fèrtil per la comèdia, hi ha una qüestió clarament política, i pensem: encara no sabem què podem fer amb això, però aquí hi ha un espectacle de la Calòrica.
O sigui, ho va veure de seguida, a partir d'aquest llibre, que aquí hi havia alguna cosa, perquè...
Sí, ens vam guiar una mica per la intuïció, sí. En aquest sentit, no? No teníem una temàtica molt concreta, no sabíem què havíem de tocar, però sabíem que això que deia, la cosa de l'accés, no? Un congrés que... una primera cimera internacional, com aquell que diu, històrica, en què reunint, i que havia durat uns quants dies per decidir com es tornava a tornar després de la Revolució Francesa, com intentaven mantenir el poder els grans poderosos d'aquell moment, els grans estats, i de cop i volta això que havia durat 4 dies passa a durar 9 mesos i s'acaba convertint en una mena bacanal eterna, multitudinària, no? Clar, això per nosaltres, aquí ja hi havia alguna cosa que a nosaltres ens semblava atractiu.
Una part del procés va ser, fins i tot, descobrir què és el que ens està semblant atractiu aquí, perquè passen aquestes coses que de seguida et veus reflectit i d'alguna manera penses: això alguna cosa diu sobre el moment en què estem vivint nosaltres. Per al procés va ser dir què és el que tenim a veure amb aquest congrés de Viena. Clar.
I per això no feu referència només a aquest congrés de Viena, sinó que hi ha algun altre element històric al qual també coleu per aquí al mig per veure com aquesta relació que té amb el passat i amb el present, també, no?
Clar, precisament perquè aquest procés de creació va ser un procés de comprensió, també, i d'entendre què ens estava passant pel cos, què estàvem intentant dir, quina és la idea que volíem transmetre, i com quasi sempre són processos que van de la mà d'un procés d'aprenentatge molt profund, de documentar-nos molt, llegir molt, veure tots els documentals que trobes per internet, i a poc a poc anar entenent el paral·lelisme clar que existeix entre aquest antic règim, que en l'era ja de la Restauració, és a dir, després de la Revolució Francesa, en un moment en què historiogràficament ja estan tocats de mort, com se celebren com el règim que durarà 1000 anys. I dius: ostres, això recorda molt el que ens està passant a nosaltres, que pensem que estem aquí per sempre i no deixem que la festa pari, tot i que som cada vegada més conscients dels claríssims límits planetaris al que ens enfrontem i diguem als col·lapsos varis que estem patint com a sistema, no? I investigant d'on venen aquestes coses, doncs apareixen tots els altres personatges històrics i tots els altres moments especials que sorgeixen durant l'obra, com a havíem de passar per aquí per poder explicar el viatge que fem.
Tot i que pugui semblar una mica dens això que expliquem ara, clar, us heu quedat amb una part del que s'explica i tampoc no heu volgut fer una recreació històrica detallada de tot el que va passar en aquell congrés, evidentment.
No, en absolut. De fet, qui vingui buscant-ho... Bueno, crec que, Marc, tu em vas dir que el teu germà era historiador i li havia agradat. Per tant, tenim un historiador a qui li ha agradat l'obra. És germà de l'actor, tampoc compta tant.
No compta gaire.
Però no és una obra històrica.
Possible. Un roi choisi par Dieu, accomplissant son mandat.
Això també és una de les coses que crida l'atenció, no? Que no es parla només en català, sinó que sentim majoritàriament francès i també altres llengües. Com ho veu decidir? En quin moment, no, d'estar reunits, m'imagino que decidiu: doncs mira, sí, ho farem en francès, hi haurà una mica d'alemany, hi haurà una mica de rus i...
El moment exacte jo no te'l sabria dir. El que sí que teníem clar, o teníem aquestes intuïcions que teníem en aquest moment, en aquests primers moments de creació de l'espectacle, que tant l'Irra com el Joan, com la resta d'intèrprets que formaven part d'aquest procés, però sobretot l'Irra i en Joan, tenien aquesta intuïció de fer com aquests petits quadres vivents, no? Mm-hmm. I que hi hagués una veu en off molt present, com si fos una veu en off d'un museu que anem a visitar, i acompanyades d'aquestes videorecreacions o d'aquests moments concrets de Viena, del Congrés de Viena. Llavors pensar, si volem ser fidels en aquestes creacions que volem fer en el públic, que volem mostrar al públic, ostres, crec que l'idioma és important, no? Mm. I què passava en aquell moment? Com s'entenien aquests països? Doncs era mal francès. Mm-hmm. Va ser com un petit repte que també ens vam... Una idea que vam pensar, ostres, cap de nosaltres parla
francès. Això t'anava a preguntar. Cap de vosaltres parlava francès prèviament?
No. Gens.
Com ha estat, doncs, aquesta feina?
Cap de vosaltres parla francès.
No, exacte.
Només sabeu dir el que dieu a l'obra, no?
Exacte, i comencem a mica entendre el que ens diuen a nosaltres. Però sí, no en parlem. Ha estat bé un repte, ens ho hem agafat com un repte i com... Bé, s'ha hagut de treballar, evidentment, i en alguns moments pensàvem en quin moment vam decidir posar aquest pal a les rodes, però al
sí,
final...
Sí, perquè precisament no és que hi hagi poc diàleg.
Exacte.
Que parleu molt.
Llavors teníem també, part de l'equip d'intèrprets ens escriuàvem dient, mira, no passa res, perquè els nostres personatges no són francesos, és a dir, són...
El teu és anglès, no?
El meu és anglès, per exemple, per tant, si no el parlo molt bé, és igual, també devia passar en aquell moment, no?
Sí.
Però ha estat un dels grans reptes, podria dir com un dels principals reptes d'aquesta funció.
Era imprescindible que fos així? Creieu que s'entén més d'aquesta manera que no haver-la fet tota en català, per exemple?
Segur que imprescindible no, perquè dissenyar i treballar en el procés de creació d'un espectacle és prendre decisions, obrir camins i tancar-ne d'altres, obrir portes i tancar-ne d'altres. Ho podríem haver fet en català, seria una obra diferent. Funcionaria amb uns codis diferents, la relació de l'espectador amb l'espectacle seria una altra, i una vegada més, vull dir que amb la calòrica som molt mentals i li donem moltes voltes a les coses, però en el fons les decisions grans les acabem prenent per una mena d'instint, a vegades un instint suïcida, potser, vull dir que ens acostem precisament al precipici, però vam tenir la sensació que ho havíem de fer així. I a dia d'avui no ens en penedim, estem molt contents d'haver-ho experimentat, però haguéssim pogut fer una altra obra.
I assumant-hi a l'idioma, sobretot aquesta part també física, és a dir, per primera vegada ens enfrontàvem amb un espectacle on, evidentment, la paraula és molt important, però també el que està passant a nivell plàstic també tenia una part bastant protagonista. Llavors, nosaltres no potser mai havíem treballat tant la nostra part física com a actors i actrius calòriques.
Mm-hmm. Han après francès, han après a ballar vals.
Hem estat fent classes intensives.
Ara havíem fet classes, de vals.
Evidentment, cap de nosaltres ballava vals tampoc, o no hem ballat massa.
Allò típic ballarins. Que balles en una festa major quan posen el típic vals, però més enllà d'això.
Més enllà d'això, no. I si havíem de ser mandataris del Congrés de Viena, l'havíem de tocar bastant, aquest tema.
I abans deies també, Marc, que durant l'obra sentim la veu d'un narrador.
Aquest ritme ternari, de passos sincopats i lliscants, havia estat prohibit als ambients aristòcrates anteriors a la Revolució per considerar-se impúdic i esvalutador.
Ens explicava una mica el Marc, però quin va ser l'objectiu de dir, doncs mira, posarem aquesta veu narradora que vagi acompanyant durant tota la història?
Suposo que, com deia, això comença amb el Xavi Francesc arribant dient, m'estic llegint Capitalisme i democràcia, el llibre del Josep Fontana, que en el fons és un assaig que parla d'història i economia. Doncs tenim present la cosa de l'assaig. Molt aviat vam pensar en aquesta cosa del text de contingut dens que anés juxtaposat amb la imatge plàcida al vals, ara mengem, ara ballem, ara riem, presentar-li a l'espectador com aquest contrast, no? un text que no tingués por d'entrar en conceptes i entrar en matèria, i una imatge que fos plàcida, càlida, la idea aquesta de la festa. I això, com deia el Marc, va com mutar cap a la idea de l'audioguia, cap a la idea del documental històric, cap a la idea del jo vaig per un museu i em vaig escoltant la història mentre recorro els espais.
Mm-hmm. I abans dèiem que, evidentment, gran part dels diàlegs són en francès i també d'altres idiomes, però la gent que tingui entrades o que vulgui anar-vos a veure en algunes d'aquestes obres que fareu en la gira, sàpiguen que poden llegir uns sobretítols i que no es perdran.
Exacte.
Sí. Jo crec que és, si tenim l'oportunitat de llançar un missatge, és molt important dir-li a la gent que no ha de venir estudiada l'obra, no has de conèixer els personatges històrics, no has de conèixer Francesc per entendre-la. És una obra de personatges a qui li passen unes coses i que reaccionen d'unes maneres, que es barallen, s'enamoren, etc, etc. I és una comèdia d'alt contingut polític, perquè som així, però és una comèdia per tothom.
Clar, no sé quants personatges són en total, però hi ha molts personatges, alguns de carn i ossos i d'altres que no ho són. Però clar, l'obra, heu hagut d'incorporar gent nova que habitualment no forma part de la calòrica i ja ho heu fet altres vegades. No sé si es complica més quan heu d'afegir gent nova o al contrari.
Què va, al contrari. Jo crec que és una manera també de desengreixar l'espai d'assaig, de creació. Per nosaltres ens enriqueix molt a nosaltres, jo crec que ens aprenem mútuament, no? I és increïble, és dir, tant de bo sempre poguéssim fer així. Evidentment, això comporta moltes dificultats també a nivell de producció, no? Mm. Som més gent i és més costós tot plegat, però tant de bo sempre poguéssim anar-nos enriquint d'altres maneres de fer.
Perquè en algun moment no es veu plantejar fer l'obra amb els que sou habitualment i entrar i sortir i fer canvis de vestuari, o era materialment impossible fer això?
Bueno, l'obra en certa manera demostra que res és materialment impossible. Suposo que en algun univers hi ha una versió d'això que és un monòleg d'un sol intèrpret. Però clar, nosaltres pensàvem, volem fer un gran vals vienès. I es ballen parelles de dos, o sigui, el número de parelles que puguem tenir al de l'escenari, pues hem de multiplicar per dos el número de persones que tenim. Al final vam trobar una fórmula que ens permet tenir més gent ballant que intèrprets tenim a l'escenari, però en qualsevol cas de seguida pensàvem, per aquest espectacle es necessita gent, es necessita l'escenari ple, i a més, com diu el Marc, de seguida que tenim, independentment de la història que estem explicant, a la que tenim l'oportunitat de treballar amb gent amb la que no hem treballat, doncs sempre ho intentem aprofitar per aprenentatge propi, per gaudi propi. I aquí l'oportunitat d'envoltar-nos de gent una mica més jove que nosaltres, de gent una mica més gran que nosaltres, portar sensibilitats i energies noves a la sala d'assaig, doncs sens dubte pensant que valia la pena, i tant de bo puguem fer-ho sempre.
Clar, és una obra que està ambientada, com dèiem, al 1814. Suposo que hi ha també tota aquesta feina que abans també em deies de documentació, fins i tot la roba, no? Que crec que us l'han hagut de fer a mida, no? Per aquest espectacle.
Sempre.
Sí.
Tenim...
És veritat, però que hi ha aquesta feina també de tirar enrere i de veure com era aquesta roba del 1814.
Sí, sí, sens dubte. Passa que l'Albert Pasqual, el nostre figurinista, si li dius que et faci uns texans també te'l fa mida, perquè és un perfeccionista. Però sí, aquí el Pasqual ha tingut una oportunitat, el Pasqual amb tot l'equip que ha treballat amb ell han tingut l'oportunitat de fer una gran feina de vestuari. Ha sigut un repte enorme i bueno, no sé quantes nits han estat sense dormir per poder tirar això endavant. I el resultat és el que és, una meravella. O sigui, és una cosa increïble de pensar que totes les peces s'han confeccionat a mà, a la mida dels actors i les actrius de l'obra, sense un pressupost increïble i amb un temps limitat. Sí, sí.
Podríem dir el mateix també de l'escenografia,
sí, sí.
De l'espai sonor, del moviment, és a dir,
la llum,
de la llum. Aquí amb la calòrica passa que ja des d'un bon principi aquests departaments ja comencen també a tocar idees, i en un punt de creació encara molt tou i molt verge ja s'hi introdueixen. Per tant, també tenen temps de desenvolupar i d'aprofundir encara més, no?, sobre la temàtica i la història que volem explicar.
Diríeu que us ha portat més feina en general que altres obres, tant de documentació com de tota l'escenografia?
Jo tinc la sensació de que sí, però a la vegada hem tingut un equip que no només ha sigut una mica més gran que altres vegades, sinó que hem tingut un equip que ha anat a tope. Vull dir, que s'hi han deixat la pell. A més, sembla una bestiesa, però hem estrenat al setembre, una part molt important de la producció s'ha fet durant l'agost, no és fàcil, perquè és molt prosaic, però moltes botigues estan tancades.
Sí, sí.
Molts proveïdors estan tancats. Hi ha coses que triguen més d'aconseguir, que les has d'aconseguir a altres llocs, però hem tingut un exèrcit treballant, i el que és molt important, tothom sabent què estàvem fent. Tothom veient-li la gràcia, tothom somrient a la sala d'assaig. I això feia que no ens hem encallat gaire. O sigui, hem anat bastant tots al mateix pas, no?
Clar, perquè em dius que tot això arrencava fa 3 anys, quan el Xavier Francesc arriba i us diu m'estic llegint aquest llibre.
Clar, entre mig hem fet altres obres.
Clar, quan acabeu d'escriure això i quan comenceu a assajar? Acabem... Quant de temps fa que ja esteu treballant?
Jo crec que vam tancar una mica el text, que al maig, al juny,
o sigui, el juny vam començar els assajos, no?
Sí.
si sí, al maig havia estat tancat el text i el procés d'escriptura tira enrere, clar, no sé, molt enrere.
I us anava a preguntar, per què tan pocs dies al lliure, no? Que molta gent està dient, ostres, tu em deies abans, podeu anar a veure altres obres, sí, però per la gent que vulgui veure La Calòrica potser li ha sobtat que fossin relativament pocs dies al lliure.
Clar.
Eren les dates disponibles que hi havia o com ha anat això?
5 setmanes en, en un teatre públic no són pocs dies. En la lògica dels teatres comercials privats i tal, sí, es fan explotacions moltíssim més llargues. Però el Lliure de Gràcia, 5 setmanes és una explotació que està bé. A vegades es fan coses més curtes. Crec que potser a vegades també se'n fan de més llargues, no ho sé. Però en qualsevol cas, jo suposo que programar un teatre és una moguda, que hi ha molts espectacles que estan molt bé i que els has de fer encabir tots. I nosaltres ens n'anirem del Teatre Lliure amb l'alegria de saber que fem una petita gira posterior, que la temporada que ve ho fem a Madrid, al Centre Dramàtico Nacional, i que segurament al voltant de l'any que ve doncs sortiran més bolos a Catalunya, a l'Estat i tant de bo a tot arreu.
Per tant, de moment crec que teniu 5 dates confirmades de gira: Roses, Badalona, Granollers, Reus i Girona. Pot ser que n'hi hagi més, per tant?
Sí, jo crec que, és a dir, d'aquestes places que tindríem ara a la tardor, són aquestes 5 places. Mm-hmm. Podria passar, encara no ho podem confirmar, que hi hagi alguna
reprogramació. Aquest sí m'ha sonat una mica optimista.
Sí, és un sí optimista. Segurament s'obrirà alguna funció més en alguna d'aquestes places, que encara no podem dir perquè no està tancat del tot, però segurament en alguna d'aquestes places ja estan exaurides també i s'ha estat treballant per poder intentar trobar
una
segona funció.
I la possibilitat de tornar una altra vegada al Lliure?
Això és que no podem... És
clar, a més el Teatre Lliure ja sabeu que està en un procés de a punt de començar una transició, i simplement la gent ens ho pregunta com què és? No l'hem tingut aquesta conversa i esperem poder-la tenir.
Clar, tant de bo amb la nova direcció que entri al Teatre Lliure doncs ens puguem assentar i trobar la manera de... No serà fàcil, és un equip de 9 persones, cadascú tindrà també compromisos, llavors... Bé, tant de bo encaixin.
Com a mínim la voluntat hi serà. I ara ho deies, no? També anireu a Madrid perquè és una coproducció amb el Centro Dramático Nacional. Clar, no sé si això implicarà molts canvis o no.
Jo crec que serà la vegada que implicaran menys canvis. O sigui, traduir una obra sempre és un follon.
Sí.
Aquí, sens dubte, s'haurà de traduir la veu en off i s'haurà de tornar a enregistrar. Tots els sobretítols s'hauran de tornar a escriure. Però pels actors els canvis seran minimíssim.
Bé, els peus seran en castellà, la diferència, però llavors pensava, si mai anéssim a fer això a l'estranger, serà molt fàcil, perquè tots parlem en francès, ja està, no s'ha de traduir, però llavors pensava, home, la veu en off es traduirà.
ChatGPT.
M'has centrat la pilota perquè just anava a preguntar si us veieu actuant fora de territori espanyol, ara que ja parleu francès, rus, alemany.
Hem travessat fronteres, hem anat a Itàlia a fer els ocells l'any passat, just fa un any, i vull dir que ho hem tastat i tant de bo... la nostra voluntat és fer tant el que ens vingui, no? El que se'ns proposi.
Ens agradaria molt.
És més una voluntat que ara mateix que hi hagi alguna cosa...
Absolutament. De fet, hi ha qui ens ha dit, clar, aquest espectacle l'heu fet amb la idea de viatjar. I és, no, perquè si l'haguéssim fet amb la idea de viatjar no seria de 9 intèrprets, d'una escenografia gran.
Hem d'anar acabant. Aquestes músiques que han anat sonant és perquè apareixen d'alguna manera o altra en l'obra. Aquesta hi apareix, però no explicarem gaire què hi passa, però hi apareix,
En una escena molt bonica, podem dir.
Exacte, una escena que val la pena gaudir-la i que no explicarem ara què passa, doncs perquè és millor que la gent la vegi. No, ja per acabar, us volia preguntar si esteu preparant ja alguna altra cosa, tenint en compte que aquest procés va començar fa 3 anys. Teniu alguna cosa al cap, ja?
Jo crec, a veure si ens deixem alguna cosa, tenim un parell de projectes audiovisuals en marxa, molt lents, perquè els projectes audiovisuals es couen a una altra velocitat i depenen d'una lògica industrial molt més gran, i no estem segurs de si algun dels dos mai s'arribarà a concretar, però estem treballant-hi. Tenim vells amics de La Calòrica, vells espectacles que tornaran.
Ai!
Encara no podem dir el què, però ho anunciarem d'aquí no molt.
Alguns que ja han tornat o alguns que no han tornat
mai. Això ja és extreure molta informació.
Jo crec que tots els espectacles antics han tornat.
Sí, jo crec que tots, vull dir que som una mica de fer tornar.
Som una mica pesadets en aquest sentit. Però,
sí, i de cara a les noves creacions, doncs tenim una reunió dijous.
Per començar. Carai, aneu per feina, eh?
Sí. Sí, sí.
Doncs Joan, Marc, moltíssimes gràcies. Ja ho sabeu, encara teniu l'oportunitat d'anar a veure l'Icon Green Marchepà de la Calòrica, no al lliure, però sí a la gira que faran posteriorment.
Jo demanaria que la gent estigués una mica atent a les xarxes,
sobretot.
Perquè jo crec que aviat podrem anunciar un parell de dates més per poder... per veure entrades i per poder veure l'espectacle.
Doncs atents a les xarxes perquè, vaja, queda clar que hi haurà novetats. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Demà no hi serem, que hi ha futbol, així que tornem dilluns. Ara el tu diràs. Que vagi bé. Bona nit.